El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. Entre el 15 de juny i el 15 de juliol, més o menys, els polls de virot petit, surten dels nius, abandonen ses colònies i volen per primera vegada cap a la mar. És un moment delicat perquè sa llum, sa contaminació lumínica d'unes costes excessivament urbanitzades, poden desorientar aquests virots joves i fer que caiguin a terra. Silverlife ha iniciat un projecte per ajudar el virot i busca voluntaris per a detectar casos de juvenils en perill, ajudar a recuperar-los i difondre sa campanya. Si voleu saber-ne més, si voleu ajudar, podeu buscar les xarxes de Silverlife o podeu posar a Google Projecte Estela i trobareu sa informació i com contactar. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morganti, la sala de màquines, i en Dani Manau, en jo, el pont de comandament. Bona nit, Dani.
Molt bona nit.
Avui tenim paleontologia. Als estudis de Palma mos esperen dos paleontòlegs de l'IMEDEA que han escrit un llibre que, bé, que he estat dos mesos a llegir-me perquè és completíssim i que mos parla dels vertebrats de les illes de la Mediterrània Occidental prenent el Miotragus com a espècie referent, diguéssim. I parlarem amb els autors, en Josep Antoni Alcobé i Enric Torres Roig.
I aquesta setmana hem celebrat el Dia de les Tortugues Marines, que és el 16 de juny, i la veritat que les estem esperant, és a dir, estan tots els protocols activats per si aquest any tornen a nidificar a les nostres costes. I avui ho volem recordar perquè tots sapigueu què hi ha que fer i què no, si veus algun indici.
Parlarem amb el professor del Departament de Zoologia de la Universitat de València i investigador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Jesús Tomàs. I bé, que tindrem el periscopi, Dani.
Parlarem del Mundial de Futbol, de tota la despesa ecològica que suposa, estan multiplicant seus, multiplicant emissions de CO2, i també parlarem de què podem fer si trobem un poll d'una cria, una cria d'ocell, si la trobem en terra, què hem de fer i què no hem de fer, com a les tortugues.
A veure que mos dona temps. I doncs anem a lo primer, anem a saludar els convidats que mos esperen als estudis de Palma.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
No ho podem evitar. Parlar de paleontologia és sempre la nostra excusa per posar aquesta fantàstica banda sonora de l'incombustible John Williams. Però avui no parlam de dinosaures, sinó de caprins. Tenc aquí a la taula un llibre que es titula Els mons perduts dels caprins singulars, una història natural dels vertebrats de les illes de la Mediterrània Occidental seguint les passes d'uns caprins extingits. Bé, i avui parlarem del Miotragus, del que sabem de les faunes antigues de les illes i del que mos falta per saber. I avui connectam des d'Eivissa amb els estudis de Palma, perquè tenim allí els autors del llibre, dos paleontòlegs de l'IMEDEA, els qui ja saludam. Josep Antoni Alcobé, molt bona nit, ben tornat.
Hola, què tal? Bona nit.
I Enric Torres Roig, encantada de tenir-vos al Nautilus.
Molt de gust, bona nit a tots.
Bé, primer de tot, aquest viatge en el temps que anam a fer, a quina època el començarem i per què allí, precisament?
Bé, les històries que contam en aquest llibre comencen, de fet, fa uns 5,3 milions d'anys, que és el moment en què se va produir la darrera desconnexió, no tan sols de les nostres illes, sinó d'altres illes del Mediterrani Occidental amb el continent veïnat. Va ser quan varen néixer, comillas, més o manco, com les coneixem a l'actualitat. Llavors, això marca l'inici, és el moment de l'inici d'aquesta història.
Molt bé. Bé, la Mediterrània es reompli després en la gran inundació sancliana i llavors es formen les illes actuals i es converteixen en mons aïllats, el que vosaltres anomenau els mons perduts dels caprins singulars. El món on es desenvolupen moltes rares zoològiques, començant pel Miotragus, que qualificau com un cas únic d'evolució insular, una meravella evolutiva i un caprí extravagant. Què el fa tan meravellós, el Miotragus?
Pues sí, té tota una sèrie de trets bastant, bastant peculiars. Hem de pensar que és un animal que ha viscut allà durant més de 5 milions d'anys, com han comentat.
Sí.
I bé, des dels seus inicis pues, ja va tenir que començar a patir unes certes modificacions perquè les illes tenen unes condicions molt limitades, molt particulars, i per el primer per on va començar és en la mida. Va patir pues, un canvi de mida que va tenir que anar reduint, com ha passat amb molts altres taxons,
sí.
Només amb els caprins. Bé, és un cas bastant particular perquè en altres illes, per exemple, tenim elefants nans o hipopòtams nans, però en el nostre cas, que en Dorotea Bait es pensava que es trobaria aquí més hipopòtams i elefants nans, doncs va descobrir que no, aquí hi va viure una petita cabra amb una única incisiva a la mandíbula inferior, de creixement continu, que semblava com d'una rata o d'un rossegador,
sí.
I llavors tenia la visió frontalitzada, com una visió binocular. Es va donar perquè el rostre es va aixetar una mica. I després en el sistema locomotor també va patir un escurçament de les extremitats, especialment les parts més distals, les metapodials.
Uh-huh.
I bé, moltes altres modificacions ja biològiques que es veuen amb els talls dels ossos, per exemple, es veu un ralentiment de creixement, una longevitat molt, molt marcada, que és molt superior als dels bòvids grans, no? Vivia molts més anys que un bisó, arribava pràcticament en algun os que es pràcticament tenia 30 anys, o sigui que són molts anys per un animal de la seva mida. I bé, també les seves cries eren especialment petites, cosa que no corresponia per la seva mida en adult.
Bé, i a més, Miotragus no és una sola espècie, sinó que parlant d'una història evolutiva, quantes en coneixem fins ara?
Crec que són sis espècies en total, que estan descrites. Després ja tenim alguna forma més antiga encara, que podria ser ja pràcticament l'espècie de la qual va provenir Miotragus. És la que va quedar aïllada per aquí, que era una espècie continental inicialment, a partir de la qual se va començar a produir aquesta evolució insular que ha indicat l'Enric, que l'ha aconseguit fer-la tan peculiar en aquesta espècie. Després tenim la història de Miotragus. La tenim molt ben estudiada a Mallorca, i en canvi a Menorca també sabem que va viure Miotragus, però Miotragus el coneixem des de fa uns 2,6 milions d'anys. O sigui, i a més, anteriorment hi havia una altra fauna que també se descriu en el llibre,
sí.
La qual, diguem, l'espècie més interessant era un coní lleiant, un coní que s'estima que devia pesar entre 13 i 15 quilos, o sigui que per ser un coní
molt gros, sí.
És un coní molt gros, i que va ser descrit per un menorquí, en Josep Quintana, juntament amb en dos paleontòlegs, na Maike Koller i en Salvador Mollà, i que realment és una altra espècie sumament estranya també com Miotragus. Aquesta fauna d'esconí va viure aparentment des de fa 5,3 milions d'anys fins que va arribar Miotragus. I Miotragus va arribar a Menorca en el moment en què se produeixen les primeres glaciacions. Quan se produeixen les glaciacions, el nivell de la mà, degut a l'acumulació d'aigua en els gels polars, el nivell de la mà baixava. En alguna ocasió baixava tant que permetia connexions entre Mallorca i Menorca. I arran de la primera glaciació, la fauna mallorquina i la menorquina varen entrar en contacte i això va provocar, per un costat, l'extinció d'aquest conillellant, el Nuralagus, i l'arribada de la fauna de Miotragus a Menorca. I de Menorca tenim... se coneix pitjor, però bueno, en els dos casos, tant a Mallorca com a Menorca, aquestes espècies varen sobreviure fins que hi varen arribar els humans.
Bé, el patró general és que a les illes els mamífers petits es fan grans i els grans es fan petits fins al punt de poder parlar de nanisme i gegantisme. Per què? Què explica que les espècies segueixin aquest patró d'evolució?
Bé, es donen aquestes condicions tan particulars perquè, per una part, tenim una restricció ecològica important, o sigui, els recursos estan molt limitats, i les espècies que són grans en el continent necessiten una gran quantitat de recursos, com per exemple els elefants.
Sí.
Si se quedaven aïllats a una illa, per molt grossa que fos, la seva mida es veuria bastant limitada. Així que els exemplars més petits són els que tindrien més capacitat de reproducció, diguem-ne. Així que, paulatinament, aquesta mida aniria reduint-se. I com no tenien depredadors, s'ho podien permetre. En el cas dels petits mamífers, doncs, semblant, diguem que arribaven a una illa fora de predadors, tenien disponibilitat de recursos fins que assolissin una mida que arribés a estar en equilibri, diguem, en el que podien adquirir. No? Uh-huh. I aquí que passava també és que els petits mamífers que assolien una mida més grossa eren més competents respecte dels altres. O sigui, hi havia una competència interespecífica entre ells, entre els mateixos individus, i aquells més grossos són els que sortien més ben parats, fins a assolir aquest equilibri, diguem, amb el medi.
Molt bé. Bé, jo m'ha sorprès molt saber que Sicília tenia un elefant al Plistocè i Xipre un hipopòtam, i encara ens sorprèn sempre el conill gegant que acabem de parlar, no? El conill gegant de Menorca, que a més té un nom preciós, Noralagus Reds.
Sí.
El llibre el destacau com un cas extraordinari i extrem d'evolució insular. Per què és extrem? Per aquesta mida tan grossa?
Bueno, no tan sols és la mida, sinó que també s'han fet estudis sobre la seva longevitat. També és una espècie molt més longeva que no els conills actuals. I a més, bueno, en quant a té un cervell relativament petit, cosa que també passa amb Miotragus. Els cervells són òrgans molt costosos, i és molt costós mantenir un cervell. Llavors, la limitació de recursos que es dona a les illes també marca, contribueix a que se seleccionen serveis més petits. El cas és que és Noralagus, és conill aquest de Menorca, és un cas pràcticament únic en el món, i només actualment viu una espècie de conill de mida grossa a les illes Ryukyu, en el Japó. Que és el Pentalagus. El que passa és que realment és una espècie gegant que presenta algunes modificacions evolutives, també una reducció dels ossos de les cames, en la mateixa línia que Noralagus, però no tan extremes. Per això deim que dintre és el lagomorf més gros, que presenta a lo millor la locomoció més tranquil·la de tots els conills i llebres. O sigui, realment els conills i llebres tenen una locomoció cursorial, estan adaptats a la carrera per fugir dels depredadors. En el cas del Noralagus, que no tenia mamífers depredadors a Menorca, aquesta evolució cap a unes adaptacions cursorials extremes no se va produir, sinó tot el contrari. Se va afavorir una estabilitat a la marxa, tranquil·litat de moviments, pauses. Realment, una de les coses que sembla que passa a les illes és que l'absència de mamífers depredadors, l'absència de cans, de tigres, de lleons, de llops, de mamífers depredadors, condiciona molt, permet molt una evolució cap a un estil de vida més pausat, molt més tranquil i, bueno, especial.
Sí. Bé, a Eivissa, com dèieu, també tenim el nostre propi caprí, descrit el 2022, com Ebusia moralesi, un caprí diminut que no és tan famós com el Miotragus. Si s'hagués identificat com Miotragus, potser ja seria famós. Per què no ho és? No procedeix de la mateixa línia de caprins continentals, o sí?
Bé, és mal de dir ara, és suposable o és esperable que sí que provengués d'un mateix ancestre, no? Miotraus i Sebusia moralesi d'Eivissa, que Bé, les seves restes van ser descobertes ja en els anys 80 i inicialment es pensava que es tractava d'un bòvid i d'un antilopí. Uh-huh. Ara es varen reestudiar les restes i es va veure que no, que tot
sí,
pertany
a les
mateixes.
Sí, fa poc, a més, el 2022.
Fa poc,
sí.
Fa poc, sí, sí. Uh-huh. I els mateixos autors aquests quasi desnuralagos.
Sí.
I bé, vam veure això, que es tractava d'un bòvid petit, d'un únic, molt petit, per tractar-se d'un jaciment que sembla estar molt pròxim en el moment de la colonització, realment ja mostra una mida molt, molt petita. Uh-huh. I per les restes que es tenen, pues, la veritat que poca cosa se pot arribar a dir. Es va veure que les extremitats pues, ja havien patit aquest escurçament, havia reduït molt la mida i poca cosa més. Sabrà poques pistes sobre l'ancestre continental qui va ser, no n'hi ha.
Yeah.
I jaciments, per exemple, a Menorca d'aquesta mateixa edat no en tenim, així que no podem saber si realment va arribar aquest ancestre de Miotragus i de Búcia també va arribar a Menorca o no.
Yeah.
Però allí va prosperar els Nuralagos i és qui va, mm-hmm. qui va marcar, qui va ser el principal representant de les faunes d'allà a Menorca fins que va arribar als Miotragus.
Bé, el llibre té com eix els caprins per desenvolupar tota la fauna associada en la que varen conviure i a més del conill gegant, quina fauna singular podem destacar d'aquelles èpoques? I des que ja hem dit, clar, de Miotragus, de l'Ebúcia Moralesi, a més de tot això?
Bé, la història és un poquet complicada.
Ja.
Però un poquet per resumir, a Mallorca tenim un registre raonablement bo des de fa 5,3 milions d'anys fins a l'arribada dels humans. I el que sabem és que inicialment la fauna que va quedar aïllada va ser bastant més nombrosa que la que va sobreviure en el final. Inicialment, sabem de l'existència de 6 espècies de mamífers, entre les quals hi ha un coní que no és llegant, hi ha un hàmster de mida grossa, uh-huh. bastant, podem dir, llegant,
sí,
bastant
comparat
gros.
Comparat amb els continents.
Comparat amb els hàmsters que coneixem en el continent. Què més hi ha? Hi ha un ratolí, que tampoc no sabem massa, i després hi ha 2 espècies més que varen conviure amb Miotragus al llarg d'aquests 5,3 milions d'anys, que eren una musaranya i una rata de la coa blanca especial, també, per ser un liró, una rata sellarda,
sí.
També un poquet especial, que també presenta adaptacions en vida molt més llarga, bueno, també és una altra espècie molt curiosa. Juntament amb això, sabem que varen entrar 4 espècies d'amfibis i d'haver una dotzena d'espècies de rèptils. Això és la fauna inicial de Mallorca i en el final aquesta fauna se va veure restringida a 3 espècies de mamífers, que són els Miotragus i els seus 2 companys, la rata sellarda i la musaranya, una espècie de rèptils, que és la sargantana de les Balears, i una espècie d'amfibi, que és el ferret, que també és una altra història, una altra espècie sumament interessant. Uh-huh. A Menorca ja han comentat que hi ha 2 episodis faunístics, un és l'episodi dels Nuralagos, que juntament amb els Nuralagos també existien altres espècies de rèptils, amb alguna... amb un escurçor de mida grossa, amb blànits, bueno, amb diferents espècies, amb sargantanes també, i aquesta fauna després se va veure substituïda per la fauna d'Hermiotragus, que és, vamos, hi ha 3 espècies, les 3 espècies que formen part de la fauna d'Hermiotragus varen arribar totes 3 a Menorca i varen formar part de la fauna fins que fins que se varen extingir, com mínim algunes, degut a la presència dels humans. Aquí també tractant de les faunes de Còrsega i de Sardenya.
Sí.
A Sardenya també la fauna és molt més complexa i també se coneixen 2 episodis faunístics. Un episodi on hi ha un caprí que és possiblement també un parent d'Hermiotragus, tal volta procedent de la mateixa Nissaia, però que, no obstant, no presenta les característiques que té Miotragus. No les presenta perquè Sardenya és una illa que podem dir que és un poquet quasi un continent. És un microcontinent. I en aquest microcontinent varen viure mamífers carnívors. Se sap de que en la fauna d'Ernest-Sogoral, d'aquest caprí que vivia a Sardenya, també vivia una hiena corredora. Les hienes corredores pertanyen a un gènere que ja se va extingir tot això, i concretament era una hiena corredora nana. Però aquesta hiena corredora de mida petita va ser prou com perquè el caprí que va arribar no evolucionés cap a una vida pausada, sense unes pressions que li fessin perdre la capacitat cursorial, o sense aquestes limitacions que té Miotragus. Juntament amb això va viure una diversitat de fauna. Aquesta fauna, no se sap quan, també se pensa que a un moment en què, durant una glaciació, la baixada del nivell de la mà va permetre que una sèrie d'espècies continentals arribassin en el microcontinent de Sardenya, i se va produir una substitució faunística. De manera que també tenim una història un poquet parescuda. Se va extingir el caprí, va arribar un cèrvol, va arribar un mamut que se va tornar nan també. Varen arribar taupons, o sigui, varen arribar en diferents espècies. Sí. De manera que la història també és un poquet similar a el que va passar a Menorca. O sigui, és la substitució d'una fauna per una altra. El que passa és que en el cas de Sardenya, la substitució de la fauna antilla no va ser tan completa com la que va passar a Menorca. I a Sardenya, i a Còrsega, el problema que tenim és que no hi ha... Còrsega és una illa amb uns terrenys geològics, bàsicament granítics, roques metamòrfiques, i pràcticament hi ha molt poques bandes que siguin terrenys calcaris. Els terrenys calcaris, per als paleontòlegs, tenen un interès especial perquè són terrenys on és fàcil que se formin coves, avencs, baumes, que permeten l'acumulació de sediments i permeten l'acumulació també de fòssils. Els terrenys granítics i metamòrfics és molt més difícil que hi hagi aquests indrets que són tan útils per la paleontologia. Llavors, no tenim, mos falta registre inicial de Còrsega. Yeah. Com que Còrsega i Sardenya se sap que han estat unides durant molt de temps, el que pensam, el que és acceptat, és que normalment és que se fa una inicial de Còrsega i Sardenya degués ser molt parescuda. O sigui que és molt probable que també hi visqués un caprí corredor com en el cas de Sardenya. I això, i clar, juntament amb això, nosaltres en el llibre hem considerat dues fonts d'informació. Una és la paleontològica, que és el que sabem gràcies en els testimonis fòssils, i una altra és la informació que tenim gràcies a estudis genètics que s'han fet d'espècies actuals, que permeten, els estudis genètics permeten establir que la separació d'altres espècies és en molt de casos és de fa 5 milions d'anys, lo qual implica que havien d'estar presents durant, encara que no hagin quedat testimonis en el registre fossilífer, han viscut també juntament amb les espècies que coneixem a partir de la paleontologia. O sigui, que és un...
És un tema complex.
És un tema complex, però sí. Bueno, és molt interessant.
I encara més... moltes preguntes per respondre, no?
Exacte, així no s'aturen, no s'acaben, a més.
No, s'havia des que cada vegada més. I a més hi ha una cosa curiosa. Fa de més 45 anys, juntament amb... amb dos companys, amb en Salvador Mollà i amb en Joan Pons, vàrem escriure un llibre sobre els fòssils de les Balears.
Sí.
I jo record que quan vàrem escriure aquest llibre, d'alguna manera, el que vàrem fer va ser recopilar tota la informació existent, i vàrem pensar que en l'obra que vàrem fer, no era una obra definitiva, però pensaven que les línies mestres de coneixement ja les teníem. I, evidentment,
I no.
Estaven superequivocats.
En ciència, obres definitives... No,
no, no, no, no vull dir que fos definitiu, però que les línies mestres que sí. Ja estaven...
Ja s'havien establert.
Sí, no, no. Però no. O sigui, en realitat no s'havien establert. I, bueno...
I quan més grates, alguna cosa nova sí. Surt i ja te quedes. Sí.
Però, bueno, varen passar així mateix una sèrie d'anys abans que se començassin a trobar les faunes més antilles i que mos canviés la visió que tenim, que està incorporada en aquest llibre. Amb aquest llibre, nosaltres crec que som conscients de que és un llibre que tampoc no és definitiu i gràcies a... En els estudis que s'estan fent, els interès de molts d'investigadors, també pensam que s'aportaran moltes novetats que no tardaran tant en arribar. De fet, ja hi ha alguna espècie que s'ha descrit a posteriori de la publicació del llibre.
Ah, mira.
De manera que ja hi ha...
Hi ha novetats
que si se fa... Ara s'han fet dues edicions, si se fa una tercera edició, segurament podrem incorporar alguna novetat més.
Bé, deis que cada fòssil és un petit milagre. El llibre explicau que a molts països els fòssils estan protegits per les lleis de patrimoni històric. Quina és la situació aquí també? Estan protegits?
Sí.
Sí, aquí estan protegits per llei i fins i tot, bé, en altres, per qualsevol excavació per qualsevol prospecció. Això han de demanar sempre permisos a patrimoni, en els propietaris dels terrenys allà on vols accedir, etcètera, etcètera.
I algú que trobi fòssils ha d'avisar.
Ha d'avisar, sí. Uh-huh. Convé, perquè, home, és important saber que és el que se troba i que es té entre les mans. No?
Està clar.
Clar, a més en el cas dels vertebrats, no podem fer tampoc... Digues, si trobes un caragolet fòssil...
Ja, que n'hi ha mil.
Clar, evidentment és important saber-ho, però realment hi ha molts llocs o molts indres que són molt abundants i seria un poc una locura, també. I si estigués tot tant...
Sí.
En tot el que teniu per investigar i tots els usos que encara teniu pendents, no? Només vos falta que us duguin...
Falta mà d'obra. Falta mà.
Bé, i una pregunta per anar acabant. Potser encara estan lluny de recrear animals del passat a partir dels seus genomes complets, en parlau en el llibre, encara que ja us han anunciat la resurrecció, per exemple, del mamut combinant genoma de l'elefant asiàtic. Bé, en tot cas, què en penseu vosaltres d'això, de la resurrecció d'espècies extingides?
Penso que, de moment, si el que es fa es serà per fer un parc temàtic. Ja has posat...
Parc de Juràssic.
Si no en sabem ni en cuidar el que tenim actualment...
Sí, de això, fet, el que se pot aconseguir, d'alguna manera, és aconseguir un genoma, a lo millor d'un elefant asiàtic, on s'hagin incorporat una sèrie de gens que permeti que sigui molt més pelut i que tingui una... Però no serà exactament la mateixa espècie. Les espècies són sumament complexes. No tan sols hem de tenir en compte el que és la morfologia de les espècies, sinó després aspectes conductuals, o sigui, aspectes fisiològics... O sigui, hi ha mil coses que difícilment en aquest moment, sí, jo crec que per moltíssims d'anys o de dècades o de centenars d'anys se podrà aconseguir. Se podran aconseguir imitacions, a lo millor d'alguna espècie se pot aconseguir si se vol tenir un cànid nan com és que existia a Sardenya, evidentment no tenim el seu parent, el seu ancestre, però se podria fer una imitació a partir del llop, aconseguir una raça superpetita, què sé jo. Però no, és molt difícil arribar a fer reviure una espècie... Hi ha intents,
per exemple, amb els dinosaures, en Jan Horner intenta modificar un pollastre, el que li diuen el pollosaurio, és modificar una gallina que li surti cua, que desenvolupi dents, que... Però, clar, no és un dinosaure, ja estàs fent...
Bueno, de fet, també se podrien dir que la gallina ja és un dinosaure.
Ja és un dinosaure, que ho és.
Bé, com diu n'Enric, cuidem el que tenim, no?
Sí.
Bé, la veritat és que podríem estar molt més temps extraient dades interessants d'aquest llibre, potser n'hem de tornar a parlar, i recordo als oients que es titula Els mons perduts dels caprins singulars, de la nova editorial Moll. Avui ho deixarem aquí i hem de dir que ja sabeu que els estudis d'Eivissa, la sala de màquines, sempre tenim en Pablo Morganti, però com avui hem connectat amb Mallorca, han tingut també en Rafa Andrés i el control tècnic. Hem d'agrair la col·laboració dels companys de Mallorca sempre. Josep Antoni Alcobé i Enric Torres Roig, paleontòlegs de l'IMEDEA, mil gràcies per embarcar-vos al Nautilus i espero que parlant de més cosetes des que podem aprendre aquest llibre que per cert, enhorabona.
Un plaer, moltes gràcies.
Sí. Ha estat un plaer.
L'he disfrutat molt, en el llibre l'he disfrutat molt.
Me n'alegro.
Que bé. Volem fer una presentació a Eivissa.
Ah, sí? Perfecte, sí, sí. Idò ja avisareu.
No sé quan, però bueno, pensant que segurament cap a final d'estiu, una cosa així, intentarem fer una Eivissa i si podem també a Formentera.
Ah, fantàstic. Idò avisau. Moltes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres. Adéu.
El Nautilus, IB3 Ràdio. El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Aquesta setmana hem celebrat el Dia de la Tortuga Marina, que va ser el dia 16. I ho hem fet, ho hem celebrat en l'expectativa de que de vora si aquest any també tornen a nidificar platges del Llevant espanyol i a Balears. I és clar, si venen, hem d'estar preparats. Anem a preparar-nos amb el nostre següent convidat. És professor del Departament de Zoologia de la Universitat de València i investigador de l'Institut Cabanillas de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Jesús Tomàs, bona nit, ben tornat al Nautilus i a 3 Ràdio.
Hola, què tal?
Bé, estan trigant molt aquest any les tortugues?
Estan una miqueta adormides, sí, però a veure, no és que siga una cosa estranya. La cosa estranya va passar l'any passat, que van venir molt prompte. La primera, per exemple, va ser al Delta de l'Ebre el dia 3 de juny. Ací a València, a la província de Castelló, van tenir una entre el 7 i el 9 de juny, però el primer niu va ser el 14. O sigui que estem ara començant.
Yeah.
Però poden passar dues coses. O que el calor hagi entrat una miqueta més tard, perquè, com ja van contar, crec que l'altra vegada, el fet de que vinguin a ficar els nius a les platges, sí, depèn de la temperatura de les platges i de la temperatura superficial de l'aigua del mar. I, clar, això és un clar indicatiu del canvi climàtic i per això estan venint cada vegada més, no? A lo millor este any el calor al mar ha entrat una miqueta més tard i per això els processos fisiològics de les tortugues s'han retardat una miqueta. Però també pot passar una altra cosa i és una cosa que ja hem detectat perquè ja portem més de 20 anys seguint a les tortugues en les nostres platges,
sí,
i és que, com jo dic, n'hi ha any rico, any pobre. M'explique, si vols. El que una tortuga vinga a ficar els ous depèn del que hagi menjat durant tot l'any, per explicar-lo fàcilment i ràpidament, uh-huh, no? Aleshores, cada tortuga va al seu ritme, per així dir-ho. És a dir, si la tortuga ha menjat molt i ha acumulat molt de greix i moltes reserves, pot venir a ficar els nius, no? Però si no ha menjat prou bé o el seu metabolisme va més lent, pot deixar fins a 2, 3 o 7 anys entre temporades, no? Això què vol dir? Que cada tortuga va a la seua. I això què vol dir? Que n'hi ha anys que coincideixen moltes i n'hi ha anys que coincideixen poques. Per exemple, al 2022 només van registrar a tota Espanya dos nius, que van ser a València. Una a Castelló i una altra a Alacant, a la Comunitat Valenciana, vull dir.
Sí.
Però a l'any següent, al 2023, van tenir 29 nius a tota Espanya. I l'any passat, el 2014, va baixar una miqueta. A València no, me van fer de treballar molt, però a Espanya va baixar una miqueta. Però l'any passat va ser el rècord. Rècord a tota Espanya i rècord a la Comunitat Valenciana. O sigui, que van tenir un any ric, per així dir-ho. A lo millor este any venen menys tortugues, però ja han vingut. Ja tenim dos registres, una a Múrcia i una altra a Dénia, al nord de la província d'Alacant, però no, o no hem detectat el niu o no ha ficat els ous, aquesta tortuga de Denia. I la de Múrcia tampoc.
És a dir, han vengut, o sigui, però aquí... ho han intentat només. Que
sí, sí, ja. Sembla que... Probablement la de Denia ja ha ficat un niu, però saps què passa? Que tenim alguns problemes per a detectar els nius. De fet, este any... Ja portem anys, 2 o 3 anys, per exemple, a Catalunya, Delta de l'Ebre, sí que s'estan patrullant les platges. Sí. L'any passat ja van fer alguns trams de la Comunitat Valenciana en patrullatge, però este any ja tenim diverses ONGs patrullant platges en diversos punts de la Comunitat Valenciana. I a Denia, precisament, hi havia un grup que estava patrullant i han patrullat les nits següents a l'eixida de la Tortuga i no la van trobar. Ja. També hi ha un problema, i és que a algunes platges passa el tractor, allí s'ha tota la sorra i ja no tenim evidències, sí, de la tortuga.
Passa també.
I ahir a Balears tenim un altre problema. Perdona, sí, sí? Digues.
No, deia que també passa aquí a Balears, el que passa el tractor.
Sí, no, a Balears, teniu algunes platges que també es netegen, però el problema de Balears i de per a la detecció de nius és que teniu moltes cales.
Ja.
I no hi ha gent en moltes cales per la nit. Aleshores, pot eixir una tortuga, al dia següent van tots els anglesos i els alemans, fiquen les seues tovalloles i les seues sombrilles i ja has perdut la empremta de la tortuga i ja no el pots detectar el niu. No?
Clar, pot passar que tinguin nius que no trobam, està clar. Sí. Bé, i quines preguntes queden pendents sobre aquesta colonització que estan protagonitzant les tortugues?
Doncs mira, com se diu, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Hem començat este any, ja van tenir un projecte l'any passat, que era el projecte Ingeni Careta, entre diversos investigadors, la gent que més temps portem treballant en les tortugues marines així a Espanya, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic, també van la Universitat Politècnica de València, que s'encarreguen una miqueta de la telemetria satelital de les tortugues. Però aquest any hem fet com una renovació del projecte que es diu Pescareta, perquè és de la línia d'investigació de l'impacte de les pesqueries i tal. I el que estem analitzant en aquest projecte és com està impactant la pesca, perquè ja sabíem que la pesca afectava les tortugues marines, captures accidentals, etcètera. Però el que estem fent en aquest projecte és com la pesca està impactant precisament a la població nidificant que estem creant així, que s'està creant així a Espanya, no? Uh-huh. Aleshores, participem la Universitat de Barcelona com a líder del projecte, està també l'Institut Beta de la Universitat de Vic, com dic, la Universitat Politècnica i la Universitat de València. Però també estem col·laborant amb la gent del COFI, Bahia Balears,
sí,
i la gent de les Illes Balears, perquè, clar, també volem veure què està passant a Balears a llarg termini, no?, la nidificació.
Uh-huh. Idò, quan tingueu alguna conclusió, algun resultat, entendran que parlar. Avui el que podem fer és anar a algunes recomanacions per als nostres oients, que han de fer i, sobretot, què no han de fer, si veuen algun indici d'un niu, alguna tortuga atracant-se a la platja... Que els hi podem
doncs
dir.
Mira, el que no han de fer és el que van fer a Denia, perquè la tortuga de Denia, la primera va eixir 2 vegades, la primera va eixir en llum del dia, a les 6:30 de la vespre. De vegades pot passar que alguna tortuga, explorant, no és que vaig a ficar els ous, però pot explorar a veure la temperatura de la sorra i pot eixir en llum de dia. En llum de dia n'hi ha gent a les platges. Doncs, clar, és impactant que un animal d'un metre de 50-80 quilos isca del mar i tu el veus, doncs el cos te crida a anar ahí, a fer-li la foto, a fer-te el selfie. Doncs això és el que no s'ha de fer.
Clar.
El que, quan es veu una tortuga, s'ha d'establir un perímetre per lo menys de 20 metres, si és de 30-50 millor. No se li ha de fer fotos, sobretot fotos en flash, no se li ha d'il·luminar. I el més important, cridar al 112, al 112, és el més important. Si també sabeu el telèfon de la policia local del municipi, doncs se li crida a la policia local perquè la policia local vagi a la platja, establesca el perímetre i esperen la tortuga fins que arriben els especialistes. Ahir a Balears s'encarrega el COFIP, en altres institucions que estan en altres illes, però és una miqueta la institució que s'encarrega. També en col·laboració amb Palma Aquarium, etcètera, no? Però sobretot és el COFIP el que s'encarrega allí en Balears de la gestió i la protecció de la tortuga i del niu. Uh-huh. Repassant, el 112
Sí?
i sobretot no apropar-se, no tocar-la. També és molt important no trepitjar la empremta de la tortuga, no només on ja ha possiblement ficat el niu, sinó l'empremta d'eixida i l'empremta de tornada al mar. Per què? Perquè això és important per als especialistes de poder identificar on estan els ous.
Clar.
Aleshores, no s'ha de trepitjar la empremta en cap de tota l'empremta que ha fet la tortuga i sobretot, no fer-li fotos, no fer soroll, establir un perímetre. Sempre n'hi ha gent una mica més excitada a les platges, sobretot a l'estiu i sobretot en l'alcohol. O sigui que hem de tractar de controlar, sense ficar-nos en baralles, però controlar a la gent més excitada i cridar al 112.
Fantàstic. I amb aquestes recomanacions ho deixarem, però més endavant en tornarem a parlar i, sobretot, si arriben, tornarem a parlar un poc més
sí.
d'aquest fenomen, si et pareix, val?
Bé, clar. Després podem parlar a setembre i veure com ha anat la temporada.
Exacte, fantàstic. I d'acabar aquí, Jesús Tomàs, investigador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, professor de la Universitat de València. Mil gràcies per el treball que feis per la conservació de les tortugues i fins a pròxima, Idò.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes. El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Amb aquesta sintonia, bé, traiem el periscopi. Volies parlar de futbol avui, Dani?
Sí, efectivament. Estem en el Mundial. No podem parlar pràcticament de gairebé cap altra cosa, no?
Home,
Mundial de
no
futbol,
sé què
dir-te. Bueno, podríem fer-ho,
Sí, vale.
Evidentment, feia una mica de...
A veure, què us volies explicar del Mundial?
Res, explicar que, clar, és el Mundial de Mundials, perquè en aquesta ocasió són tres països organitzadors, tres seus, i més seleccions que mai, i, clar, és el Mundial que més es contaminarà de la història dels mundials.
Que bé.
Hi ha un informe, sí, estem contentíssims, la veritat, un informe que alerta que en aquesta present edició no és que pugin les emissions de CO2, sinó que es disparen, perquè, primer, per raons evidents, això que dèiem, són tres països organitzadors, tres països anfitrions, moltes seus, i tres països de grans dimensions, a més, Estats Units, Canadà i Mèxic, i el que suposa això de viatges en transport aeri, amb molts desplaçaments, amb una gran disparació geogràfica, són milers de quilòmetres a moltíssimes seus, amb més partits que mai i desplaçaments aeris més llargs que faran que també aquest impacte sigui realment colossal.
Ahà, i això ho diu un informe que es diu FIFA's Climate Blind Sport, no?
Sí, que l'ha fet el New Weather Institute i que encara que la FIFA va fer un pas enrere en un aspecte, hi ha un aspecte que va suposar una millora perquè ha autoritzat l'ús d'envasos reutilitzables. En principi els anava a prohibir. S'anaven a comercialitzar begudes en ampolles de plàstic d'un sol ús. Però va haver-hi protestes que van frenar aquesta decisió i en aquest cas l'opció més contaminant per una alternativa més sostenible.
Home, sostenible relativament, això.
En aquest a punt. Sí, exacte, també. Però més enllà d'aquesta petita victòria, en aquesta batalla, les xifres d'emissions han guanyat per golejada.
Bé, de fet, s'apunta que la Copa del Món generarà almenys 9 milions de tones de CO2, el doble que la mitjana de cadascun dels darrers 4 mundials.
Exacte. Cadascun dels darrers 4 mundials tenia una mitjana d'uns 4,5 milions de tones de CO2. Ara s'estima que com a mínim s'arribarà en els 9 i que podrien estirar-se fins i tot a arribar als 15 milions de tones de CO2. Com dèiem, una de les principals raons és l'ampliació de participants. Enguany competeixen 48 seleccions en un total de 104 partits. És un 63% més respecte a les edicions anteriors, és pràcticament multiplicar.
Sí.
I això multiplica els desplaçaments, com dèiem, també la quantitat d'aficionats que hi segueixen els seus equips i també, per tant, més pressió sobre les infraestructures. Són més partits, més seguidors, més periodistes,
sí.
més tècnics, Morganti, que te veo... I també més hotels, més vols...
En Morganti el tindrem en naltros, no en el
sí,
Mundial.
Sí, sí, no el tindrem al Mundial.
No, no el prestam.
Però, en definitiva, una pujada d'emissions de CO2, no per culpa del Morganti, sinó de la FIFA, que defensa que el Mundial 2026 va acompanyat d'una sèrie d'estratègies de sostenibilitat per reduir impactes ambientals, deixar un llegat positiu a les ciutats que seran anfitriones, són 16 ciutats, diu que les seus impulsaran estàndards de construcció sostenible, etc, etc, etc. Ja tenim la bugada
sostenible.
Exacte, la bugada verda, ja tenim la roba per estendre i mentre tant, allò que diuen 5.000 a l'univers, entre 9 i 15 milions de tones de CO2.
Ja, val. Bé, potser en parlem més, perquè el Mundial dura molt de temps, no?
Sí, sí, encara. Hi queden 3-4 setmanes ben bones.
I potser els hi tornem a donar un toc, no?
Exacte, ho podem repassar.
Bé, en fi, canviem de tema. Anem a un poc d'ornitologia. Estem a la recta final de la primavera, moltes aus ja han criat i molts polls ja estan a punt de volar. Per cert, les oronelles que teníem aquí enfrente... Bé, davant IB3, aquí a Eivissa, Sant Rafel, ja han volat, Si t'has donat compte, però ja han volat.
L'altre dia et vèiem que les miraves amb molta atenció,
sí,
amb la càmera a punt.
El dia següent de fotografiar-les, varen volar. Bé, tenim una pregunta. Què han de fer si mos trobam amb un pollet caigut del niu?
Tot i que la primera reacció és la d'ajudar-los, els experts sempre apunten que, davant el dubte, sempre és millor no fer-ho, no agafar el poll. Sobretot si ja té plomes i pot fer salts, ho han d'observar-ho. El més probable és que els seus pares l'estiguin vigilant de prop, sol passar amb les cries de teulats, amb les oranelles, com deies, avions i fàlcies també, o mèlares, que són les espècies que tenim més a prop, que estan més a prop de l'home, estan més acostumades a estar en entorns urbans, en parcs, etc.
Però els falciots sí que hi ha que agafar-los. Vull dir, teulats
sí.
I alguns altres sí que és cert que els pares els alimenten a terra.
Exacte.
Però els falciots...
Aquesta és l'excepció, sí.
Sí.
Per això hem de dir que, davant del dubte, no hem d'intervenir. Segurament tindrà la cura dels seus progenitors i hem de pensar que si agafem un poll que trobem en terra, tenim més possibilitats de perjudicar-lo que d'ajudar-lo.
Clar,
i
és
per
important
saber-ho. Cada any, la Societat Espanyola d'Ornitologia, CEO BirdLife, llença una campanya, es diu No l'agafis, i és amb l'objectiu d'evitar que amb la millor de les intencions, perquè es fan bones intencions, es perjudiqui aquests joves ocells. En la majoria dels casos, aquests pollets no estan orfes, ni malalts, ni abandonats, com deien, sinó que es troben en una fase normal i necessària pel seu desenvolupament. Han sortit del niu perquè se sentien preparats.
Estan intentant fer el seu primer vol i no sempre se'n surten a la primera, clar.
Exacte. Hem de saber que un intent fallit no és fatídic, el poll romandrà a terra, buscarà una branca baixa, els seus pares el continuaran alimentant, el vigilaran de prop perquè no corri riscos i pugui fer un segon intent, un tercer, o els que el necessiti per ja començar a volar. No estan desemparats i, de fet, si esperes un parell d'hores, i segurament veuràs com apareixen els pares del poll per alimentar-lo, veuràs com busquen un espai més segur per al poll, etc. Tu sí que pots... A veure, si està al mig del carrer, sí que el pots retirar del perill del trànsit, no?
Clar, o dels gats, per exemple.
Per exemple, si en un lloc una mica
més alt.
Hi ha que
tenir en compte les circumstàncies.
Exacte. Però segurament aquell poll... el problema potser ve quan el poll no té plomes, que ha caigut del niu, i com deies, per exemple, en el cas sobretot de falciots, que els pares no poden alimentar-lo en terra.
Clar.
És un ocell que sempre està volant.
Sí,
pràcticament,
no camina. Prima,
exacte,
sí,
no, té moltes dificultats per caminar. Seria un dels casos. Però sempre, si tenim dubtes, hem de recórrer als centres de recuperació de fauna, el CEPRONA, el COFIP...
Cridar el 112.
Exacte, el
112. Si tenim dubtes, està clar.
S'ha d'identificar l'espècie i llavors veure què s'ha de fer i què no s'ha de fer.
Bé, estem acabant, però crec que hauríem de comentar aquesta... arribada massiva que tenim a les Balears de papalloles, no? De migradora dels cards,
sí,
concretament.
Sí, la Vanessa Cardoy, que està per tot arreu, més la podem disfrutar, està fent la seva migració cap a Europa per evitar, bueno, per passar l'estiu aquí.
I arriben com ningú un any, des darrers anys no havia
estat
tan gros.
Jo crec que és l'any que més se'n veuen per tots els camins.
Clar, és que hi ha que dir que a algunes zones d'Àfrica, al Magreb, hi ha hagut... pluges molt intenses, inundacions fins i tot morts, de fet, i aquestes pluges han propiciat que hi hagi una vegetació, més vegetació, i aquesta vegetació, clar, implica també més insectes, més papalloles, és a dir, una inundació al Magreb provoca milers, milions de papalloles a Balears.
És l'efecte papallona.
Exacte.
En les papallones.
Tot està connectat. Bé, i doncs, si apareix, pots amagar el periscopi.
El baixem, sí, sí, el
vale,
baixem.
Gràcies, Dani. I aquí ho deixam. Avui m'anam amb una cançó sobre aus. És una cançó que parla d'una màlera com una metàfora de la lluita dels afroamericans pels drets civils. En Pablo Morgantis, a la de màquines, i en Dani Manau i jo al pont de comandament, tornam en 7 dies. I us recordo que podeu trobar tots els Nautilus de IB3 a la carta i que us podeu escriure a nautilus@ib3radio.com. Fins al pròxim dissabte. La cançó, per cert, és Blackbird dels Beatles. Cuidau el planeta. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.